Quadernos Livingstone, Experiències de Viajeros, és una col·lecció de llibres, l'editorial Walk fa honor al seu nom. Gairebé una trentena de títols que ens mostren diferents destinacions i, sobretot, diferents maneres de visitar-les. Avui us parlarem d'un d'aquests llibres, el número 29, exactament, està dedicat a l'Iran. L'autor és l'Amadeu Deu i el títol, Los días del Chador. Les pàgines d'aquest relat són plenes de cultura, d'una cultura mil·lenària, de capitals modernes com Teheran, de religió, de paisatges, de deserts i de costums i tradicions que moltes vegades estan allunyades a les nostres. Iran és un país que sorprèn, que supera amb escreix les expectatives i que lluita per millorar la seva imatge a l'exterior. Amadeu Deu, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Satisfet del resultat? Perquè moltes vegades, quan un es posa a escriure, li costa manifestar sobretot els sentiments. Sentiments que, en el teu cas, en aquest viatge a Iran, eren absolutament a flor de pell, no?
Sí, a veure, ha estat tot un procés, eh? De fet, he après molt a escriure i a expressar una mica els meus sentiments a l'hora d'escriure mentre feia aquest llibre. La primera versió que vaig fer, el primer borrador, no era gens així. I ha anat millorant, jo crec, una mica, perquè tothom el que em deia és que se'm trobava a faltar a mi. I doncs em vaig esforçar molt perquè se'm veiés.
Hi ha països i destinacions que requereixen d'aquesta interpretació personal. I probablement l'Iran és un d'ells, no? Si un viatge, no sé, a França, als Països Baixos, doncs potser no hi ha aquest sentiment d'incorporació a la destinació personal, no? Aquest sentiment, aquesta lluita permanent de dir això no és el que em pensava, potser estava equivocat, quanta gent no està equivocada com jo, no?
Clar, un dels motius d'escriure aquest llibre és justament aquest, que Iran per mi va ser el país més diferent respecte al que jo m'imaginava. I una mica el nom del llibre, Los días del Chador, també respon una mica a això. Quan jo vaig arribar, el primer que em va sobtar va ser el Chador de les dones, que és aquesta peça de roba que vesteixen elles, fins que un dia em vaig adonar de que ja no em sobtava veure les dones tapades, i que per mi això ja no, era normal.
De la naturalitat del paisatge.
Clar. Aleshores, una mica el que vaig voler mostrar, o he volgut mostrar en aquest llibre, és, per una banda, com jo vaig arribar a Iran amb els coneixements del país que té la majoria de gent en base als mitjans de comunicació.
El país dels ayatolàs, moltes vegades un país conflictiu.
Sí, l'eje del mal, aquest exacte. Tipus de coses. I com, doncs, la realitat, o la realitat que jo em vaig trobar, era radicalment diferent això. No? Llavors, una mica l'evolució personal també d'una persona normal que arriba a Iran.
Quan tu dius que no et sorprèn al cap d'uns dies el xador de les dones, vol dir que comences a entendre que elles el portin i que això no ha d'afectar la relació amb altres persones que consideren, a través de la seva religió, una altra cosa ben diferent?
Per mi el xador inicialment representa, quan jo arribo, doncs per mi una repressió a la dona, i sí que és cert que a poc parlant amb elles, el que es pot parlar perquè no és tampoc tan accessible, vas descobrint doncs, que sí que efectivament moltes dones el porten perquè volen, perquè consideren que ho han de fer, i sobretot com et vas integrant al país, en la mesura de que un estranger es pot integrar a Iran, però quan ja estàs a un mercat, i de fet després d'uns quants dies amb la barba així una mica deixada i tal, ja pràcticament et veuen com un iraní, i tu veus a totes les dones tapades i no et crida l'atenció, sinó el que et crida l'atenció és el dia que justament una no va tapada, jo crec que això és una sensació molt xula d'ostres, de que no fa pocs dies que estic per aquí.
Home, el que passa és que sí que és cert que el tracte i l'actitud de la dona a l'Iran és una actitud que nosaltres no podem acceptar des de la nostra perspectiva, per més religió que hagi, per mig que això seria molt respectable, però tu mateix deies, no? Amb les dones que pots parlar.
Totalment, totalment.
Clar, o sigui, les dones, no sé si ara ja es poden treure la carnet de conduir, crec que sí, però no fa massa anys no podien.
No, correcte. I a veure, una part de la responsabilitat de les persones que escrivim sobre un país, jo crec, és també mostrar el bo i el dolent. En general, les persones que han estat a Iran, o amb les que jo he parlat, tothom està encantat, tothom parla que la gent és meravellosa, tothom parla...
La gent és molt amable i té molta necessitat de comunicar-se, probablement,
correcte.
No? Aquest seria el tema.
Però també en aquest llibre he volgut mostrar que és molt maco tot això i tot això és cert, però que també hi ha una altra realitat i que és evident que Iran no és el país de les llibertats, tampoc. I, per tant, en alguna part del llibre ho he volgut mostrar, també, perquè penso que és important.
Quan tu et situes en el país, portes un recorregut previst per fer, penses, vaig a viure un mes a veure què és el que trobo i cap on t'haig de tirar, com et planteges el viatge?
Sí, inicialment la meva idea era començar pel més lluny possible de Teheran, que era la idea era tornar des de Teheran, per tant jo només arribar, el que me'n vaig és el més lluny possible, me'n vaig al desert, amb la idea d'arribar algun dia a Teheran seguint l'itinerari que vagi decidint a cada dia. Aquesta va ser la primera idea del viatge, sí. I així va ser. I de fet, en aquell primer viatge a Iran, lo maco és que jo no tenia feina, per tant, no m'ho podia permetre, però sabia que començaria una feina al cap de dos mesos. Per tant, tenia la tranquil·litat de dir, bueno...
Vaig tirant vaig i quan tirant. Torni a tornar a la normalitat i a la
correcte,
vida quotidiana.
Correcte.
Tu et situes lluny de Teheran perquè consideres que Teheran potser no és la representació majoritària del que passa en el país? Perquè Teheran és una ciutat moderna.
Teheran és una ciutat sorprenentment moderna. Per qui imagini a Iran un desert en el que no hi ha res més que camells i oasis...
S'equivoca.
S'equivoca totalment. Començo lluny perquè... A veure, un dels motius per fer aquest viatge, a part de descobrir Iran, que era un país que jo tenia moltes ganes de conèixer, era una mica entendre els motius de la revolució islàmica de fa pràcticament 40 anys. Aquest gener es compliran 40 anys. Jo no entenia com aquelles imatges d'Iran, de les dones vestides en biquini o en banyador als anys 70, doncs per què van decidir fer una revolució que tornés l'Ayatollah Khomeini i doncs canviar una mica la manera de viure que tenien. I em vaig proposar doncs, viatjar per tot el país, intentar parlar amb tothom que pogués per entendre això. No?
I ho has entès?
Sí, sí, sí. Entès que...
Explica'ns-ho.
No, entès que ni tot eren flors i violes quan a l'època del Xa, que en realitat no va ser una revolució islàmica, va ser una revolució popular contra una dictadura, que els ayatolars, doncs, amb el beneplàcit d'Europa i d'Estats Units, doncs, enmig de la Guerra Freda... Doncs van decidir que l'Ayatollah Khomeini era la millor persona per evitar l'avanç rus a Iran. No? I per tant, un cop col·locat l'Ayatollah Khomeini com a líder suprem d'Iran, ell ja no va complir tot el que li havia dit als Estats Units que faria. No? Però, per tant, és una revolució popular que es va transformar en revolució islàmica.
Si tu haguessis d'explicar a alguna de les persones que ens escolten i que potser tenen intenció de viatjar fins a Iran, com ha de ser el seu viatge, per on començaries, quina divisió del territori faries?
A veure, Iran és, sobretot, la part est i sud, és molt desèrtica. A mi em va fascinar la ciutat de Bam, que està al desert, a direcció Afganistan o Pakistan. És una ciutat d'adob que va patir un terratrèmol fa uns anys i va quedar pràcticament destruïda. I tot i ser, en aquell moment... pràcticament el punt més important des d'un punt de vista turístic del país, ara ha quedat una mica com en segona fila, doncs perquè ja no té aquella majestuositat que tenia. I jo, per mi, és un imprescindible i les sensacions de visitar el desert són espectaculars. Eh? Jo, de veritat, és que ho recomano molt. Al nord, tocant el Mar Caspi, doncs és la zona més turística pels propis iranis. És una zona de platja... seria la Costa Brava iraní és la zona nord. Aleshores, per mi, la idea de començar lluny de la capital, lluny de lo més més o que coneixem més, que és una gran ciutat cosmopolita, és atractiva. I anar-se aproximant a poc a poc i anar veient com la manera de viure la gent, la manera de vestir, doncs com cada vegada és més com ho entenem nosaltres, crec que és un procés interessant.
Penses que la cultura iraní... Jo considero que es mereix per si sola una visita, no? Aquesta cultura mil·lenària i el propi patrimoni, no?
Per suposat. Clar, estem parlant de l'imperi persa, però no estem parlant només de l'imperi persa, estem parlant de religions molt més antigues que la nostra, religions que, per exemple, van inventar-se o van ser els primers en parlar en monoteisme, del bé i del mal, del cel i de l'infern. Tot això ja existia a Iran abans que el cristianisme. I d'allà fins aquí, doncs, imagina't, no? La quantitat de coses que es poden visitar.
Parlem de patrimoni, de ciutats, de desert, de paisatges, però ens deixem possiblement, i no m'agradaria passar-ho per alt, la vida quotidiana dels iranis, com viuen, com es relacionen entre ells, quines són fins i tot els seus pensaments respecte al que passa fora del seu país.
Mira, una de les avantatges de ser estranger i visitar Iran és que els iranis tenen la necessitat d'explicar-se i la necessitat d'explicar a tothom com viuen i com és la seva vida diària. És molt fàcil que ens parin pel carrer, que ens convidin a sopar a casa seva, a dormir a casa seva, a anar a veure els seus amics, etc. Per tant, és un país agraït en aquest aspecte. Una de les coses que sí que a mi em va sobtar és que hi havia un número que repetia constantment, que era el 90%. El 90% de la gent no està d'acord amb aquest sistema. El 90% de la gent està descontenta. De fet, és un país que cada poc temps hi ha protestes, etc. Parlaven de que el fet de que governin persones religioses fa que es tingui el pitjor de la política i el pitjor de la religió. És un país que jo crec que la gent jove està absolutament en contra del sistema dels ayatolars, però alhora és un país en el que existeix la tortura, és un país en el que existeix quan tens discrepàncies polítiques poden haver-hi assassinats públics, etc. Per tant, no és un país fàcil de protestar, però és un país en el que la gent està molt en contra del que està passant.
Los días del Chador. Aquest és el llibre que avui volíem recomanar-vos perquè ens ha ajudat a posar un peu a l'Iran, només un peu. Vosaltres heu de fer la resta, vosaltres heu de fer el vostre propi viatge. Però una bona documentació per iniciar aquest viatge a l'Iran és descobrir com el va sentir, com el va viure i com ens la transmeten aquestes pàgines d'aquest llibre, l'Amadeu Déu. És un relat del seu viatge i és un relat molt personal de com ell va viure aquest país. Amadeu, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Passa't sempre que vulguis.
Perfecte, encantat.
Adéu.